A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I fa un any enrere, més o menys, començava un procés que ha desembocat amb la marxa dels regidors del Partit Popular. No cal que fem massa marxa enrere ni tornar a explicar una història que vostès ja saben, per activa, per passiva i des de tots els costats, però sí, a partir del que ha succeït, aquells que puguin pensar que la CUP, volent o sense voler, ha agafat una posició de més de major influència, com a mínim una posició de més força, veurem si estan en la raó o no de pensar-ho. Òscar Ortiz, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Arran de tot el que ha passat, la CUP se sent en una posició de major influència ara que fa mesos?
Certament, arran del que ha passat, nosaltres el que sentim és que si realment tu vas fent una feina sense perdre doncs, el teu full de ruta, sense perdre els teus objectius, defensant i portant endavant els teus idearis, sobretot el teu programa amb el qual et presentaves davant de la ciutadania i del poble de Sitges i que per tant doncs, et donaven la confiança pel que presentaves, veiem que la feina doncs, va donant resultat, veiem que la feina es porta endavant i que evidentment doncs, et pots sentir satisfet com a representant del teu poble i com a càrrec electe i com a grup municipal d'anar doncs, fent la feina mica en mica, pas a pas i sense doncs, perdre els objectius ni perdre el camí amb el qual et presentaves.
I fins a quin punt algú li pot dir a la CUP que va obrir un debat amb el qual s'han malbaratat moltes energies, molt de temps, en lloc de parlar de qüestions veritablement importants per Sitges, i s'ha obert un meló d'aquells que semblava que no es tancava mai i que ha fet perdre molt de temps als polítics.
Nosaltres ens agradaria de fer una mica de memòria i recordar que en el nostre programa electoral que ens presentàvem en el 2011 no hi era la iniciativa o la proposta aquesta que vàrem plantejar de canviar els topònims de la plaça i del carrer d'Espanya per, recordem, recuperar-ne els antics i, per tant, fer un exercici de memòria històrica. Això va ser una idea que va sorgir a partir de molts debats com a assemblea doncs, oberta, que moltes vegades fem, i és veritat que és un tema que va acabar sortint i que, per tant, doncs, vam voler recollir i vam voler portar endavant en forma de moció. Però, com dic, és el que voldríem recordar, que per nosaltres aquesta no era una prioritat, no la portàvem contemplada en el nostre programa i com a grup municipal el que nosaltres volem fer i el que realment ens interessa és doncs, mirar que el nostre programa es vagi complint, perquè creiem que és un programa que el que aporta és coses interessants i molt profitoses pel poble de Sitges en quant a les seves economies, en quant al tema del funcionament de l'Ajuntament i en quant al tema del manteniment de la via pública i d'altres aspectes com poden ser doncs, el manteniment de serveis socials. Per nosaltres són aquestes les prioritats. Per tant, davant de la pregunta que em fas, sí que hem de reconèixer a la CUP que per nosaltres aquest tema doncs, ha agafat, podríem dir-ne, més volada de la que inicialment nosaltres inclús preteníem. No érem conscients de que aquest tema, a l'hora de presentar la moció pel canvi dels topònims, comportaria fins i tot una crisi de govern, perquè ha estat així. I tampoc, ni molt menys, crèiem ni teníem la cobla intenció de que aquest govern s'acabés escardant i trencant. Tot i que és cert que com a grup municipal veiem indicis de que hi havia doncs, en alguns aspectes una falta d'entesa entre els grups que conformaven la nova majoria.
Mai vostès van obrar amb una estratègia en
aquest sentit? No, certament no obràvem amb l'estratègia finalista de trencar el govern i convertir el govern de Sitges en una minoria com és ara. Però també doncs, hem de reconèixer que tal i com s'ha anat esdevenint tot, doncs, ens sentim encara doncs, doblement satisfets pel fet de que hem pogut doncs, recuperar uns noms històrics que també doncs, en el poble de Sitges hi ha tot un conjunt de ciutadans que n'estan al favor. El que passa que aquests ciutadans doncs, veuen que aquest és un tema tancat, igual que ho veiem des de la CUP. Per nosaltres aquest és doncs, ja un tema resolt en el qual no cal doncs, gastar-hi ni més diners, ni cal gastar-hi més esforços, ni cal gastar-hi més temps. Ara els polítics de Sitges el que hem de fer és centrar-nos en l'exercici pressupostari que està a punt de venir i centrar-nos en solucionar qüestions pendents com poden ser la seguretat en el nucli d'aquí del centre o en d'altres nuclis com estem veient que són les botigues i el Garraf, que ple rere ple venen els ciutadans d'aquella zona també a queixar-se'n, o també doncs, estar continuant treballant des de la CUP pel nostre programari de progressivitat fiscal, bonificacions en impostos i taxes, i nosaltres creiem que aquest de la plaça Espanya per nosaltres ja és un tema més que tancat.
Dues reflexions a partir per tancar definitivament aquesta qüestió: el paper que ha tingut el govern des del punt de vista d'Òscar Ortiz i el paper que pot haver tingut el principal grup de l'oposició, el PSC, en aquest assumpte.
És que no, parlar en boca dels demés és una qüestió que tampoc...
Ho dic, la precisió de la CUP, del paper de cadascú des de la CUP. De la mateixa manera que el Partit Popular s'ha posicionat molt obertament sobre el paper del govern en aquesta qüestió i el paper del PSC amb la seva abstenció, la CUP té...
No, és que nosaltres creiem que cadascú dins de casa seva pot pensar i pot obrar de la manera que vulgui, per tant, no ens hem posat a reflexionar sobre el paper del PSC, i sí que hem reflexionat una mica més sobre el paper del govern, i nosaltres, com ja vàrem dir a l'inici de la legislatura, creiem que el Partit Popular era un soci de govern incòmode o un company de viatge, com moltes vegades ja hem dit, doncs també incòmode, i s'ha acabat demostrant el que ha fet vessar el got ha sigut el del canvi dels topònims, però si fas una anàlisi més profund i estàs connectat al dia a dia de l'Ajuntament, s'observava doncs una actitud amb el Partit Popular doncs complicada, i que ha acabat doncs esdevenint aquesta crisi de govern per qüestions internes de socis.
Estem a meitat de legislatura, des del punt de vista de la vida política, és millor la situació actual que la situació amb la qual es va encetar la legislatura?
El que valorem la CUP com a millor és que ara almenys tenim un escenari en el que el diàleg és més profund, es possibilita molt més el que és l'encontre, el que és el posar idees damunt de la taula inicialment contrastades per anar trobant aquells punts d'apropament, i això sempre és molt positiu perquè doncs, augmentes la capacitat d'influenciar, augmentes també el debat enriquidor i democràtic, i a la fi, encara que siguem administracions locals i siguem els més petits de tota la col·lecció d'administracions que n'hi ha en el territori, també s'ha de fer política des dels ajuntaments, també hi ha d'haver-hi debat, i els ajuntaments tenen moltes coses a portar als seus ciutadans.
Amb més matisos encara, us fan més cas ara que abans?
No és que ens sentim més atesos o que ens fagin més cas, sinó que, com dic, el que hi ha ara és doncs un plantejament molt més obert per part de tothom, o una manera de veure les coses doncs diferents a les que hi havia fins ara, i s'ha obert la porta a trobar-nos, dialogar, que això doncs com diem sempre és hauria de ser la base de la política, dialogar. Després una altra cosa és més complicada, arribar a una entesa absoluta, però la negociació i el que seria doncs el diàleg, la CUP ara valorem positivament de que almenys podem exposar molt més àmpliament les nostres idees.
S'ha obert la porta també que algunes de les qüestions que la CUP havia posat sobre la taula al llarg d'aquesta legislatura i que decididament en el seu moment no havien pogut tirar endavant, es tornin a posar ara sobre la taula amb altres objectius o amb altres ambicions, amb un altre esperit?
Sí, ara des de la CUP el que vam analitzar en l'última assemblea oberta que vàrem fer és que el nostre paper ha de seguir sent el mateix, el d'un grup a l'oposició, ja no només pel paper minoritari que tenim, amb tenir només un regidor, sinó també per la nostra idiosincràsia, per la nostra característica com a grup, no? Som un grup que el que busquem és un trencament amb molts de les maneres i dels sistemes que actualment estan organitzant les nostres vides i les nostres administracions. Per tant, el nostre paper ha de seguir estant en l'oposició fins al final d'aquesta legislatura, i així serà. Per molt que es celebrin assemblees obertes, l'assemblea oberta en la que teníem que decidir aquest aspecte ja s'ha celebrat, i el resultat ha estat aquest. Per tant, la CUP...
Algú va plantejar en algun moment si la CUP es podria costar més a...
Et planteges de si et venen doncs a oferir a entrar en el govern, doncs et planteges quina resposta has de donar. També el teu electorat és amb qui tens que comptar-hi doncs per prendre les decisions.
Us ho han ofert?
No.
No.
Hem de reconèixer que no va oferir-se en tot moment el govern, en el moment que ens va doncs contactar per explicar per què estava succeint el que es pot dir la crisi del govern, i com acabaria o com es anava a resoldre. En tot moment ens van dir que es disposaven i estaven doncs completament conscients de que governarien en minoria.
Preferiu que hagi estat així, que no us ho hagin ofert en el fons?
si més no, és bona, com dic, la situació amb la que ens trobem. I llavors la CUP ens hi sentim còmodes en aquesta situació d'un govern en minoria, perquè, com dic, ens permet un diàleg molt més enllà, un diàleg molt més ric, i recuperar, com em preguntaves, doncs, propostes i qüestions que nosaltres en el seu moment ja entràvem o en forma de moció o ja entràvem en forma de propostes en juntes de portaveus, i per tant doncs, això a nosaltres ens satisfà, i és una situació que ens fa doncs, treballar molt més a gust.
Hi ha un govern en minoria i una oposició en majoria, però és cert que és una oposició, diguem-ne, que des d'un punt de vista ideològic és difícil d'encaixar en algunes coses. Partit Socialista, Partit Popular i la CUP es poden posar d'acord en alguna cosa?
En el moment que arribin els punts i ho parlem, et podré dir si ens posem d'acord o no, però...
Ho dic per si s'ha de fer valer algun apriorisme o no. O almenys pel que fa a Òscar Ortiz, es tracta de posar sobre la taula punts concrets i no ideologies concretes.
Com a CUP, el que nosaltres prioritzem, i per tant, com a Òscar Ortiz també, ja que em fas la pregunta directa, no? Però com a grup municipal, sobretot, és a nivell del que fem els anàlisis. Llavors, la CUP el que volem és sempre prevaldre el nostre programa per damunt de qualsevol altra manera que tinguem d'actuar. Per tant, nosaltres som un grup que seguirem fidels a les línies de treball que vam proposar amb 5 eixos en el programa electoral de les últimes municipals, i a partir d'aquí nosaltres sabem que arribarem a assolir el nostre programa en major grau o en menor grau. Per tant, hi haurà més propostes acceptades i que tiraran endavant, i n'hi hauran d'altres que durant aquest any i mig i escaig que ens queda doncs, es aniran quedant en el tinter, i que haurem de buscar una altra manera de poder-les doncs, proposar i de poder-les tirar endavant. Però per nosaltres lo important és seguir fidels amb el nostre rumb i amb el nostre objectiu, que sobretot el marca el nostre programa.
Vostès podran tornar a posar sobre la taula el RUSC, els càrrecs de confiança o la fiscalitat progressiva, per exemple?
Sí, perquè aquests són uns temes amb els quals ens presentàvem i que no hi volem renunciar. El RUSC és una qüestió per nosaltres important, però a l'hora de recuperar-lo el que nosaltres pretenem és que es recuperi un centre obert, és a dir, que tinguem en compte que per la CUP és important que si ja es tingui aquest servei. Es pot tornar a dir RUSC, com pot assolir o
es digui com es digui, però
nom.
El concepte de centre obert.
El que nosaltres és, exacte, el que per nosaltres és important és que aquí s'ha perdut un servei social que complia una funció i que donava servei a uns ciutadans, i que per tant un centre obert aquí a Sitges nosaltres el volem tornar a recuperar. La fiscalitat progressiva, de fet, n'érem l'únic grup municipal amb el que es presentava amb aquest concepte, i per tant no abandonarem el treball per fer entendre què és la fiscalitat progressiva i per mirar de que es vagi introduint en el pressupost i en les ordenances fiscals, i anirem col·locant doncs, un altre cop damunt de la taula vells temes com hem pogut fer ara amb el fet d'aprovar conjuntament ordenances i pressupost, que ho vàrem presentar en la moció de l'últim mes de setembre.
Tenen,
i ha estat aprovat.
Tenen ja en aquest sentit alguna moció prevista pel dilluns que ve?
N'estem treballant en algunes, però que tinguem ja clar quina presentar encara no. Encara ens queda aquesta última setmana.
Alguna avui... que pugui tenir relació amb algun d'aquests tests, amb algun d'aquests tres temes que hem comentat?
Ara mateix encara no. Ara mateix encara no, però és que ara mateix estem oberts amb el treball dels pressupostos i les ordenances fiscals. Ens hem volgut introduir de ple en tot això i estem invertint la totalitat dels nostres esforços i del temps que tenim per reunir-nos tant amb el govern com els grups de l'oposició com fins i tot amb la plataforma, perquè creiem que ara és més transversal que mai la possibilitat que tenim de treballar els pressupostos. I el que volem és que també s'assoleixi un resultat satisfactori, que això no vol dir satisfactori, no vol dir de pacte amb l'actual govern, però sí un resultat satisfactori abans de que acabi l'any 2013. Perquè...
En aquest debat hem de suposar que hi ha un objectiu que coincideix bastant amb el de la plataforma, amb intentar d'alguna manera afeblir la pressió fiscal a la ciutadania?
Nosaltres creiem que moltes de les qüestions que la plataforma ha estat durant aquest temps...
Reivindicant,
explicant, les trobem realment molt encertades, i és que a part són molt necessàries, perquè justament un dels principals motius és el que diem, disminuir la càrrega fiscal dels ciutadans i les ciutadanes. s'ha assolit en la taxa d'escombraries, que es veurà doncs reduïda en un 50%, i en aquí la CUP el que volem és proposar el pas més enllà, que és doncs que les taxes d'escombraries es puguin doncs aplicar de manera progressiva segons la capacitat contributiva del contribuent.
Si no recordo malament, quan ho veu plantejar, el regidor Mas us va dir que des d'un punt de vista d'infraestructura administrativa, per definir-ho de manera senzilla, era bastant impossible pormenoritzar o singularitzar cada cas per poder, aleshores, diguem-ne, decidir o delimitar què ha de pagar cadascú en matèria d'escombraries. Això es pot tornar a posar sobre la taula, és a dir, les dificultats del sistema per poder assumir aquest repte de la fiscalitat progressiva, o almenys en el cas de les escombraries?
Sí, perquè nosaltres en cap moment dubtem de les explicacions que ens pot donar el regidor competent, en aquest cas el senyor Jordi Mas, i per tant el no dubtar-hi, doncs el que tampoc farem per això és renunciar a intentar que les coses doncs prosperin i puguin tirar-se endavant d'altres maneres a com es fan ara. Llavors, per nosaltres, aquest impediment de que l'estructura doncs municipal de l'Ajuntament no ho permet, nosaltres la volem posar en dubte. No posem en dubte la seva paraula, però evidentment hem de posar en dubte aquest argument, i hem de ser capaços de doncs trobar la solució o el desllorigador, perquè l'estructura municipal és capaç d'absorbir la feina i és capaç de poder doncs tirar endavant les situacions. Una altra cosa seria l'ordenament jurídic, que sí que aquest és un sostre que quan te'l trobes doncs hi piques amb ell. Aquest ja és més difícil a vegades d'argumentar o de desmuntar, tot i que sempre hi ha una petita escletxa amb la qual doncs escolar-s'hi. Però el fet de que ens diguin que la capacitat de l'estructura administrativa no ho permet, aquest és un argument que nosaltres treballarem perquè no sigui l'impediment.
Aquest n'era un, però òbviament la plataforma centrava bona part de les seves argumentacions en el popularíssim coeficient multiplicador de l'IBI. Uh-huh. I per tant, fins a quin punt en els pressupostos de l'any que ve l'Ajuntament podia ajudar a fer minvar aquest coeficient multiplicador, malgrat que hi hagués el famós Pla Montoro i l'administració del pagament de tot un deute, d'aquell deute que l'Estat a través dels bancs va aconseguir, diguem-ne, eixugar a partir de les aportacions que va fer a l'Ajuntament. Es pot reduir aquest coeficient multiplicador de l'IBI? És un altre dels reptes o dels punts que es posaran sobre la taula?
Reduir-se sí que es pot. El que també ve marcat, per fins on es pot reduir i ve marcat fins on es pot augmentar. Per tant, aquest IBI pot augmentar-se i pot reduir-se. Aquí després hi ha també doncs qüestions que, com diem, ja no només són polítiques d'entre els diferents grups municipals a partir de les idees diferents que tenim, sinó que hi ha aspectes tècnics que moltes vegades, i com dic, en els tècnics nosaltres no deixarem la lluita, per tant creiem que els aspectes tècnics que fan de topall o d'impediment poden salvar-se, i els més complicats són els legals. Per tant, d'entre els polítics, els tècnics i els legals, els més complicats serien els legals, però que, com dic, sempre buscant ja l'escletxa possible. Per tant, aquest tipus de gravamen que ara doncs es proposa pel 2014 pot inclús augmentar-se, però pot seguir-se disminuint. I la CUP està per això, perquè disminueixi. Ara mateix el tipus de gravamen que teníem era de 1,213. El proposat en les properes ordenances fiscals és de 1,113. La CUP el que voldríem, i aquesta és la nostra proposta, i el que de fet estem intentant és justificar d'on treure els diners per assolir doncs aquesta rebaixa, volem que es situï per sota de l'1%. Per la CUP, un 1% suposa ara mateix congelar les actuals taxes o els actuals imports que els ciutadans han de pagar. I entenem, i ho tenim així més o menys ja calculat, tot i que seguim treballant, que per sota de l'1% aniríem assolint realment una rebaixa de l'actual taxa o import definitiu que paguin els ciutadans.
O si em marqueu la línia vermella en l'1%.
Per sota de l'1%.
Per sota de l'1%.
Per nosaltres, com dic, per la CUP, l'1% suposa simplement una congelació del que ara...
D'acord.
Del que ara s'estaria pagant.
O sigui, si es pot anar al 0,950 o al 0,875 o al 0, el que sigui per sota de l'1%, ja seria en aquest sentit una qüestió que es podria posar sobre la taula i que conciliaria posicions.
Sí, ara mateix la CUP, en aquesta intensa setmana que hem tingut de trobada amb el govern, amb la plataforma i amb un grup de l'oposició, que és el PSC, nosaltres com a grup municipal continuem partint de la nostra proposta, podríem entendre maximilista, en aquest cas, de situar el tipus de gravament proposat pel 2014 entre el 0,85 i el 0,95.
D'acord, estaríeu més o menys en el sentit que proposava la plataforma ja, en la seva reivindicació, no? Sí. En aquesta forquilla entre el 0,85 i el 0,95.
Sí, sí, sí.
D'acord, que és 850 o 950, perquè aquí fins i tot la mil·lèsima compta, en el d'allò. O sigui que estaríeu en aquesta proposta que es pot assolir, o la cançó que tantes vegades heu escoltat de dir, bé, ens sembla molt bé, però vostès ens han de dir d'on treuen els diners i d'on els posen perquè això sigui possible. Això és el que està treballant la CUP ara?
Sí, perquè tornem un altre cop en els aspectes polítics, tècnics o legals. Políticament es pot disminuir fins als barems del 0,85 i el 0,95.
I la llei
és, qüestió de posicionament polític, voluntat política, etcètera, etcètera. Tècnicament també és assolible, però llavors aquí entrem en el complicat joc de fitxes en el qual estem involucrats la CUP, que és assolir tot allò que nosaltres anem doncs, de dècimes en avall, suposa doncs, recaptar menys diners. Llavors aquest efecte de recaptar-ne menys et suposa tenir que distribuir la capacitat de pressupost en les partides de manera diferent o aconseguir aquests diners que no recaptaràs amb l'IBI
d'una altra manera,
aconseguir-los d'una altra manera.
Llavors, perquè esclar, l'Ajuntament li haurà de dir a l'Estat no pateixi que nosaltres continuarem pagant religiosament el Pla Montoro encara que el nostre coeficient multiplicador de l'IBI el rebaixem. Li haurà de dir això a l'Estat, l'Ajuntament també.
O li haurà de dir una altra cosa.
O li haurà de dir una altra cosa, com què?
No és que estiguem obligats a dir-li això a l'Estat, justament quan l'Estat el que ha fet és tècnicament un rapte de les administracions locals. Per tant, aquest nosaltres pagarem religiosament els nostres impostos no ha de perquè ser d'obligat compliment. Aquí és una qüestió moltes vegades complicada d'entendre per tota la ciutadania, però la CUP defensem, i no només en els ajuntaments, sinó que ho estem fent en el Parlament de Catalunya, moltes vegades la desobediència, però la desobediència ben entesa, perquè estem en un sistema de rapte. L'Estat espanyol té tècnicament intervingut els ajuntaments i molta d'aquesta llei pressupostària i d'estabilitat que ha vingut des del govern central no és legítima.
Ens aturem un moment. Creieu honestament que un ajuntament com el de Sitges pot, ho expliquem d'una forma molt planera, trucar al Ministeri i dir, miri, pagarem com podrem, o ens agradaria que poguéssim renegociar? Creieu que això és el que hauria de fer l'Ajuntament?
Sí, sí. Sí? No només el de Sitges, sinó que
sí,
els ajuntaments.
No, ja parlem de...
Però el de Sitges és el que ens afecta i és pel qui treballem la CUP de Sitges, però és que els ajuntaments ara mateix el que han de fer és definitivament plantar-se davant de l'Estat espanyol.
Imaginem-nos, que és molt imaginar, que jo sóc ajuntament i us dic que ja pots anar trucant al Ministeri que et diran que vostè ha de pagar quan ha de pagar i posi-s'hi com vulgui. Aleshores, com ho fem?
Hi ha solucions per això, perquè part del deute, el que volem la CUP és que, per exemple, es consideri legítim. Aquesta és una qüestió que està treballant ara mateix l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o està treballant l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, hi ha dos casos que senten un precedent i un cop tu tens
una decisió presa sobre el particular, aleshores tothom hi pot pujar a cavall.
Exacte, vull dir, aquí hi ha uns precedents i nosaltres estem en aquesta línia perquè ho considerem així.
D'acord, o sigui, la CUP proposaria un debat sobre la qüestió de l'IBI i del coeficient multiplicador de l'IBI a partir d'aquest pressupòsit o d'aquest pressupòsit de màxims de fer-li entendre al Ministeri que el pagament d'aquest deute s'hauria d'estructurar d'una altra manera per poder, d'alguna forma, contenir la pressió fiscal als ciutadans.
Sí, perquè ara mateix Sitges el que té és un deute que el contrau amb les entitats
bancàries.
És a dir, tenim un deute amb la banca que genera uns interessos i, per tant, això...
És a dir, l'únic que va fer l'Estat és donar permís als bancs perquè donguessin els diners a l'Ajuntament i ja està.
Correcte, parlant plenament, i és el que segurament entén tots els ciutadans, és això, el deute que l'Ajuntament de Sitges tenia amb uns proveïdors ha quedat arreglat, però aquest volum de diners, aquest conjunt de milions d'euros, ara s'ha de tornar en els bancs. Llavors, aquí hi ha uns interessos que es generen per aquesta operació que nosaltres entenem que una part d'aquest deute és il·legítima, i més quan els nostres ajuntaments s'han vist abocats cap a aquesta solució, s'han vist obligats a passar per, diguem-ne, aquest sedàs per part del govern espanyol, i per tant hi ha una part del deute que hem de calcular en el cas de Sitges quina és, que des de la CUP estem per demanar que es consideri il·legítima.
És a dir, que l'Ajuntament obrís un procés a la manera que obert l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o l'Ajuntament de Molins de Rei, perquè en el seu dia la justícia declari il·legal part d'aquest deute.
Il·legítim. Considera il·legítim aquesta part de
que
deute.
No és il·legal. El deute és legal, però potser no és legítim.
En el cas de Sitges, en el sentit de que això es porti
endavant,
està per quantificar, però suposaria de l'ordre segurament de més de 3 o 3,5 milions d'euros.
I si ja us digués, esclar, és que quan ho sabrem això? Perquè obrim un procés i potser abans la justícia no es defineixi sobre aquest procés, potser passa un any o potser en passen dos i hem de continuar vivint i mentrestant hem de continuar complint.
Bueno, doncs per això ha d'haver-hi la voluntat expressa i la valentia per part dels governs municipals de tirar endavant aquestes iniciatives i resoldre-les el més aviat possible, com ha estat el cas, per exemple, doncs, com dic, de Molins de Rei, que és un dels ajuntaments que ha declarat una part del seu deute il·legítim.
Ho heu posat sobre la taula ja, això, en el debat sobre les ordenances fiscals i el pressupost de l'any que ve?
Això en les primeres reunions que vam tenir encara no, perquè vam anar desgranant el pressupost, vam anar desgranant les ordenances fiscals, i per nosaltres, com et deia ara fa uns minuts, per nosaltres el que ara sí que és important, i llavors ens hem de treure la manera d'aconseguir els diners que deixes de recaptar, per nosaltres és important justificar aquesta baixada del tipus de gravamen que s'hauria de situar entre el 0,85 i el 0,95.
D'acord, d'on trauríeu i on posaríeu? Per compensar aleshores això.
Però ara mateix m'estàs fent la mateixa pregunta i la típica pregunta que ens fa l'equip de govern, i com que estem que ens hem de continuar trobant, i ja ho vam recordar-ho, que per nosaltres l'aprovació definitiva és el moment en el que es marcarà, doncs, si s'assoleix un acord o no, i és el moment en el que ja es presentaran, doncs, a les propostes dies abans. Ara mateix,
alguna cosa deveu tenir pensada, però...
Nosaltres el que volem és reequilibrar el pressupost, i quan diem reequilibrar és que hi trobem a faltar molta més partida pressupostària en els aspectes socials. Per tant, per posar-n'hi, nosaltres en volem posar molt més en l'aspecte social.
I per treure-n'hi?
Per treure'n, tornem una altra vegada. Una part del deute és il·legítima. D'aquí ja estem assolint una quantitat d'euros per posar-la a una altra banda. Per tant, ja n'estem traient d'una part. Després també el que nosaltres considerem interessant i molt important és que l'Ajuntament de Sitges torni a renegociar. Des del govern es diu que ja s'ha fet, però torni a renegociar amb les concessionàries, com poden ser, doncs, CESPA, com pot ser Sorea, com pot ser Transports Condal, com pot ser moltes altres que tenim, perquè aquí hi ha contractes que nosaltres continuem, informació en mà de la que tenim ara mateix i de la que disposem.
Creieu que són exagerats?
Creiem que continuen havent-hi contractes de concessió que l'Ajuntament ha de continuar, doncs, portant molt més en el seu favor. Per tant, des d'aquí nosaltres també, si aquí pots anar, doncs, rescabalant una quantitat, tot això també són diners que vas sumant per invertir en un altre capítol o per invertir en unes altres partides. I després per nosaltres és destacat i és important el tema de la progressivitat fiscal, tot i que la llei no ens permet bonificar l'IBI, però sí que almenys el que nosaltres volem és que aquelles famílies que tenen greus problemes econòmics puguin tenir una certa bonificació en l'import de l'IBI. Per tant, aquí també volem destinar-hi esforços pressupostaris. Una de les coses que hem trobat a faltar en aquest pressupost és la manca d'una política de subvenció de l'IBI. L'IBI és un impost i, per tant, ve molt marcat per l'ordenament jurídic, que no permet bonificar, però sí que permet subvencionar. I el fet de subvencionar un IBI és una qüestió de voluntat política i tècnica per executar.
En la vida real parlaríem del mateix.
Exacte.
Una família que rep una ajuda per poder pagar l'impost de béns immobles.
Exacte. Llavors, una de les propostes que estem també, doncs, aquests dies mirant, tot i que no hem pogut posar àmpliament damunt de la taula quan ens hem trobat amb la resta de grups, seria la de gravar segons la capacitat contributiva, aplicant aquest gravament com a punt de partida, un valor. Per tant, per dir alguna cosa, tot aquell ciutadà que tingui no és que estiguem treballant a l'entorn d'aquesta xifra que diré ara.
No, no, és un exemple,
un exemple. Tot aquell ciutadà que tingui doncs una propietat valorada per damunt dels 200.000 euros tindrà un tipus de gravació, un tipus de gravamen que el que ens permetrà és de també recaptar més impost en aquest sentit.
L'Ajuntament té potestat per fer-ho, això?
Sí.
És a dir, creiem per
col·locar... del que estem mirant, creiem que sí.
Per aplicar gravàmens diferents, d'acord amb bé, el que pugui conèixer de la propietat determinada de cadascú?
Sí. I estem també mirant casos i bueno, estem assessorant-nos jurídicament per mirar que quan presentem la proposta doncs tingui un fonament i unes explicacions raonables.
A partir del que ens comentàveu de la taxa d'escombraries i de la intenció que tindria la CUP, això seria, com dirien els castellans, rizar el rizo. Intentar que el coeficient multiplicador de l'IBI fos també adaptat al valor de les propietats que pot tenir cadascú.
Sí, de fet, en certa manera, a l'IBI ja s'adequa segons sectors.
I és evident que el valor de la propietat és el que mana també l'IBI final de cadascú,
exacte.
No? Però...
Per exemple, ara mateix aquí a Sitges tenim un tipus de gravament proposat per aquell tipus de propietats que són immobles i n'hi ha un altre tipus de gravament diferent que en cas de que s'acabin aprovant en el ple definitiu per tot el que és el sector de l'hostaleria i l'oci, per exemple. Llavors, hi ha allà una tipificació amb valors diferents pel que fa al tipus de gravament.
I entendeu que es podria afegir una altra tipificació que marqués, diguem-ne, un llindar de gravamen d'acord amb el valor de la propietat, persones que tinguessin una propietat de valor menor, que poguessin tenir un gravamen menor, i persones que tinguessin una propietat de valor superior a aquest llindar que es marqués, que tinguessin un gravamen més important.
Sí, perquè com dic, per la CUP el que ens interessa a nosaltres és poder aportar aquesta idea de que es gravi segons la capacitat contributiva a partir d'un cert valor de la propietat. Llavors aquesta és la idea amb la qual nosaltres volem treballar.
Creieu que és una idea que pot ser bastant conciliada?
No ho sabem, ara mateix encara, com dic, portem una setmana només trobant-nos, llavors encara no podem tenir la sensació o no podem dir amb certesa si és conciliadora o no ara mateix.
En canvi pot ser més conciliadora la idea de la major part de diners que puguin ser que vagin a tot l'àmbit social.
Això sí.
Aquesta segurament sí, serà... Perquè... Diguem-ne que d'entrada aquesta és una idea amb la qual és molt difícil trobar algú que no pugui estar-hi d'acord tal i com estan les coses.
No? Sí, no, i aquesta idea nosaltres ja l'hem expressat amb tots els grups amb els que ens hem trobat i també li hem expressat a la plataforma que una de les principals preocupacions com a CUP és que el que veiem és que tenim ganes és d'aquest reequilibri cap a un pressupost molt més social en quant a la seva part d'inversió i despesa.
Un incís que no sabem si us ho hem preguntat en algun moment o no. Què faria la CUP amb el sou dels tres regidors que han deixat el govern?
Doncs bueno, de fet, ara mateix ens trobem amb la situació de que aquest sou ha de ser utilitzat en bé del conjunt de la ciutadania. Per tant, i en troncant amb la prioritat que tenim de l'aspecte social, aquesta part de diners ha d'anar a cobrir aquest treball d'invertir en tots els aspectes socials que pot contemplar el pressupost.
És també, suposo, que un argument amb el qual tothom hi pot estar d'acord, no?
Sí, perquè aquí no hi tens el topall ni tècnic ni legal, és el de les voluntats. Aquest és simplement una decisió que ha de passar per la voluntat política de cada grup.
Durant aquests dos anys, la CUP també ha incidit sobretot en departaments de l'Ajuntament que creia o que bé s'havien de reorganitzar o que bé s'havien de disminuir el seu pressupost per anar a altres departaments o a altres àmbits o amb altres intencions. Creieu que ara és un bon moment també per posar això sobre la taula?
Sí, perquè una altra vegada ens trobem el mateix, és a dir, la situació de que ara tenim un govern en minoria permet que es pugui parlar de tot, llavors la CUP no deixarem de banda aquest treball. Moltes vegades et pots veure en certa manera desbordat, perquè són moltes coses que has de portar en dansa, però intentarem, en la mesura del possible, d'anar avançant en totes les línies. I, per tant, la reorganització del capítol primer, que és una de les qüestions que com a grup municipal també sempre hem parlat, la seguirem també doncs, posant damunt de la taula. I la feina d'optimitzar o de regestionar amb major eficiència el nostre ajuntament també és una qüestió que haurem de seguir doncs, treballant-hi i haurem de seguir doncs, mirant de quina manera. No, no deixarem cap cosa al marge, el que passa que amb unes o amb altres, per la premura del temps i per la prioritat que li puguem donar i tenint en compte també els recursos que tenim com a grup municipal, doncs anirem treballant amb unes amb major insistència i amb d'altres amb no tantes.
Abans de parlar del pressupost, com hem parlat, fèieu referència al paper de la ciutadania en els plens. Sigui la plataforma o sigui a través d'associacions de veïns, etcètera, etcètera. A partir de l'experiència dels plens i del que us hagin pogut dir, què preocupa a peu de carrer als ciutadans de Sitges?
Doncs els hi preocupa la butxaca, que és el que es tradueix amb la pujada dels impostos que hem estat tenint.
Comentant.
I preocupa la seguretat ciutadana, no en totes les zones del municipi, però sí en algunes.
Preocupa més que abans?
Això no t'ho sabria dir, però sempre és una qüestió que preocupa a tothom. Certament aquesta de la seguretat i de la presència, doncs, de... No és dir-li més policia, més seguretat.
Per si heu tingut inputs de determinades situacions recurrents en determinats llocs del casc urbà que puguin dir, aquí hi ha alguna cosa que...
Bueno, tots sabem i per tant no és una qüestió nova, no? Que Sitges és un poble que viu una part del seu teixit productiu és l'oci i és l'oci nocturn i l'oci nocturn implica doncs el que se'n diu problemes de convivència, com són doncs sorolls, esbaralles al carrer, moments d'inseguretat. Per tant, hi ha gent aquí al poble que aquesta és una qüestió que durant tota la seva vida li preocupa. Hi ha gent a qui li preocupa més, hi ha gent a qui li preocupa menys. També hem d'entendre que preocupa més amb aquelles persones o veïns que viuen en zones properes a on es desenvolupa l'oci nocturn, on allà doncs, la concentració de bars i discoteques. Després també el que preocupa en quant al tema de la seguretat és el que és l'assaltament a domicilis, els robatoris durant el dia o durant la nit i per tant doncs, aquelles zones que estan més allunyades del centre són les que més ho pateixen, però és que això són preocupacions que hi han sigut sempre, però s'hi ha d'actuar, s'hi ha de buscar solucions. Llavors el que em preguntaves de la meva experiència en el ple, jo el que veig és que ple rere ple està venint un col·lectiu de ciutadans de les zones de les botigues, ratpenats, que estan doncs, certament molt, molt preocupats amb aquesta qüestió de lo que ha sigut els robatoris als seus domicilis.
Us ajuda d'alguna manera a pensar en l'actuació que ha pres l'equip de govern de destinar membres de la policia local precisament en aquella zona? O creieu que és insuficient?
El fet d'enviar policies locals en aquesta zona et permet portar a terme una acció dissuasòria. El que passa que moltes vegades aquesta capacitat dissuasòria que pot tenir la policia doncs, no arriba del tot perquè doncs, aquells barris i aquells sectors del municipi són extensos en quant a carrers i la zona no és que sigui petita i per tant doncs, també disposant dels efectius que tenim, que ara mateix em sembla que són 68 agents en el cos de la policia local, es fa complicat moltes vegades de que hi pugui haver-hi, no, és que es fa bàsic, principalment és impossible que hi pugui haver-hi doncs, dispositiu policial les 24 hores del dia en aquells nuclis. Llavors la capacitat que tingui de solució aquesta mesura doncs tampoc és la millor, però estem senyits o estem limitats pels recursos que tenim.
Ho dic per si en podrem parlar molta estona, però en el fons toparem amb la mateixa paret.
Sí, perquè com...
Que és els recursos que hi ha i la disponibilitat d'utilitzar aquests recursos en la mesura que vagin passant coses.
Sí, sí, de parlar-ne
en podem... Mai en podem deixar de parlar, oi? Però...
Se'n pot parlar molta estona, bueno. Però el que hem de ser realistes és que estem senyits als recursos que tenim i, per tant, les solucions han de venir ajustades al que ara mateix tenim. Més solucions? Sí, se n'han de buscar i justament el pressupost és una manera de buscar solucions, però moltes vegades les solucions tendim els polítics, tendim els grups o inclús a vegades la societat en general tendim a que la seguretat ciutadana passa sempre per la presència policial i hem de potser doncs, mirar més enllà i buscar solucions que no passin només per la presència policial. A la Costa Brava, per exemple, hi ha molts municipis amb zones semblants a la que tenim nosaltres a les botigues i al ratpenat, que són zones aïllades, allunyades del centre,
que estan doncs, els veïns autoorganitzant-se i estan buscant altres maneres de control i de persuadir el que seria la intervenció de la delinqüència i els assalts en robatori.
Tot i que algú pot pensar, home, escolti, em pago impostos, jo li puc demanar a l'administració que m'ajudi una mica vaja, a poder viure amb una certa seguretat, com poden viure amb més seguretat veïns d'altres indrets del meu terme municipal.
Sí, sí, no, i és del tot legítim que la població que n'hi ha a les botigues i el repenato demani a l'Ajuntament de Sitges, perquè són sitgetans, són contribuents del nostre ajuntament i per tant han de rebre amb la mateixa qualitat i de la mateixa manera els serveis que reben altres barris i altres sectors del poble. Però jo quan parlo de que hi ha solucions que poden complementar o poden ser paral·leles en quant al tema de reforçar el fet de tenir la presència policial, ho parlo inclús per tots els barris i per tots els sectors de Sitges, ja siguin les botigues, el ratpenat, el poble sec, les cases noves...
Una certa consciència que la policia mai no arribarà a tot arreu?
Sí, perquè tenim una policia local que ara mateix doncs, possiblement li calgui tenir més dotació, més personal i potser hi hagi més policia. Però, com dic, per la CUP no tot passa per l'acció que pugui fer el cos de la policia local.
Veurem com es reflecteixen algunes d'aquestes qüestions en els pressupostos o en les ordenances fiscals de cara a l'any que ve. Òscar Ortiz, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.